Són les 11, el 12 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Diumenge hi ha eleccions a la comunitat autònoma que va servir de primer laboratori per un pacte de PP i Vox per governar. El nostre company Dani Sáenz de Aja ha fet un recorregut per diversos pobles del que es descriu com l'Espanya buidada. Estem parlant de la comunitat de Castella i Lleó. Ell hi ha tornat amb algunes claus del per què la ultradreta podria arribar al 20% dels vots.
Diumenge també hi ha un altre tipus d'eleccions, podríem dir, les de les millors pel·lícules de l'any segons la indústria de Hollywood. I aprofitant que tres dones, dues catalanes i una aragonesa, opten el premi al millor so amb Cirat, l'Àlex Gorina ens portarà des de la primera pel·lícula sonora de la història del cinema fins a Cirat del 1927 al 2026. Un recorregut que sona molt bé.
Ara ho dèiem, diumenge també hi ha eleccions a la presidència del Barça. D'aquí uns minuts seleccionarem els moments més destacats del debat entre els dos candidats.
I com sempre tenim una oient en primera fila, podríem dir, aquí dintre de l'estudi amb nosaltres, ho fem cada nit. La d'avui, als 7 anys, ja havia de fer el dinar per als seus pares. Era una altra època, ara, 76 anys després, reivindica el paper valuós que poden jugar les persones d'edat avançada. Ha escrit: «Soc gran i encara puc». Avui tancarà el Catalunya Nit Maria Jesús Comelles, doctora en psicologia i professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Serà un plaer escoltar-la, de ben segur. Abans, però, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a aquesta última hora del dijous amb les veus que han marcat fins ara el 12 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Vam eliminar el tirà Khamenei, així com moltes altres figures importants del règim terrorista. Vam eliminar el vell tirà i el nou tirà Mojtaba. El titella de la Guàrdia Revolucionària no pot mostrar la seva cara en públic.
També és cert que s'ha de continuar utilitzant la palanca de bloquejar l'estret d'Hormuz. S'ha estudiat l'obertura d'altres fronts en què l'enemic té molt poca experiència i seria altament vulnerable. L'activació d'aquests fronts es duria a terme si la situació de guerra continua i d'acord amb consideracions estratègiques més àmplies.
Hi ha alternatives cada vegada més disponibles que hem d'aprendre a fer servir. També hem d'entendre que estem en moments de producció màxima històrica de petroli i de gas. O sigui, no és que estiguem en escassetat, hem d'aprendre a fer-ne servir menys i a substituir-ho per fonts més locals i més netes, com poden ser, evidentment, l'energia renovable.
La situació actual tiene sus particularidades con respecto a la situación en el año 2022 y, por lo tanto, hay que ajustar las herramientas y los instrumentos. Y esto, por supuesto, que afecta, en este caso, a las medidas para contener la subida del precio de los combustibles, donde hay instrumentos fiscales.
Quan sento Fukushima, el cap sempre trasllada a un Tòquio aparentment tranquil, immers en la seva rutina frenètica malgrat les notícies del rastre de destrucció del tsunami i del primer reactor nuclear que explotava a uns 200 quilòmetres de distància.
A mesura que ens esforcem per completar el desmantellament el 2051, continuarem guiant la companyia elèctrica de Tòquio perquè prioritzi la seguretat per sobre de tot i treballi amb l'entesa amb els residents locals.
Hi ha agressions físiques, hi ha agressions psicològiques. Les físiques poden semblar que són les que fan més mal, però no. Les psicològiques, amb crits, amb insults, amb amenaces, amb a vegades sortir a la porta, esperar-te, amenaçant la teva família.
Treballo a salut mental. És violència, no? També l'agressivitat verbal i moltes vegades el preàmbul, a més a l'agressivitat física.
Estem reclamant des del Col·legi de Metges de fa un temps una legislació que sancioni aquestes conductes, que siguin sancions dissuasòries i que siguin d'aplicació tant en l'àmbit públic com privat.
No criminalitzar els joves és molt important, sinó situar-los com un reflex puro i duro de la nostra societat. El que passa que en aquesta enquesta, evidentment, és una enquesta de 14 a 18 i, per tant, hem focalitzat als joves i no hem entrat en els consums de la població adulta, que en alguns casos dupliquen o tripliquen, si parlem de drogues legals com l'alcohol, el consum de la població juvenil.
La inversió en tots aquests tècnics que han estat a les nits escoltant les fugues i descobrint on eren aquestes ha costat una inversió de 495.000 euros. Però l'estalvi econòmic dels ajuntaments de l'aigua que perdien aquest any ha estat de 3 milions d'euros. Per cada euro invertit en recuperem 6.
Ja fa uns mesos que estem treballant amb el tema del projecte de la piscina al Palau Mercet. Aquest és un acord que hem treballat conjuntament. Aquest matí ho he anunciat junts perquè efectivament ho hem treballat també al conjunt i per tant estem molt contents i confiem que això tiri endavant amb la normalitat que toca.
Un projecte que creiem que enriqueix l'oferta cultural de qualitat de la ciutat.
Notícies sota la llum de la lluna amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Diumenge hi ha eleccions a Castella i Lleó, feu històric del Partit Popular, i interessants també perquè són el primer laboratori del govern de coalició amb Vox. Si es compleixen els pronòstics, es tornarà a imposar el Partit Popular amb Alfonso Fernández Mañueco al capdavant, però dependrà encara més d'una extrema dreta en auge que podria trencar el seu sostre electoral i assolir el 20% dels vots per primera vegada. Després de doblar resultats a Extremadura i Aragó, ens preguntem d'on surt el suport a Vox. El volem entendre i això és el que intentarem ara amb el nostre company de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid, amb el Dani Sánchez de Aja, que ha recorregut Castella i Lleó aquests últims dies. Bona nit, Dani.
Bona nit, Manel, què tal?
Quins són els feus de l'extrema dreta allà i en quina zona es pot créixer, Dani?
Doncs, si et sembla, comencem el viatge a Arrabales del Pan, a Zamora, on l'alcalde és de Vox i on va ser el partit més votat a les passades autonòmiques. Amb 1.000 habitants, és un dels 5 municipis de la província que registren més naixements que defuncions. Alicia Bartolomé, 36 anys i embarassada, és l'única de 4 germans que s'hi ha quedat a viure i com a presidenta de la Comissió de Festes lluita per revitalitzar el poble. Ens explica el desencís dels joves d'aquestes zones rurals.
La mayoría de los pueblos de Zamora se queda sin gente joven. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos aquí a dos pasos de Zamora, entonces no ha pasado y no creo que pase. La propia provincia de Zamora ofrece poco trabajo, nos están abandonando. Tema incendios, acabamos de pasar la Sierra de la Culebra y encima de que estamos perdiendo mucha gente, lo poco que tenemos lo estamos perdiendo también y esa es la dejadez política.
Amb una extensió de la mida de Portugal, la meitat dels pobles de Castella i Lleó tenen menys de 500 habitants i el 27% de la població té més de 65 anys. Pobles que es buiden i envelleixen mentre que les famílies joves, com el cas de Roales, es concentren a les perifèries de les ciutats, camp adobat pel creixement de Vox, segons el sociòleg Alberto Zamorano.
Que tiende la población mayor, la población envejecida, a votar siempre lo mismo, a no cambiar de partido. Son zonas muy bipartidistas en el mundo rural precisamente por este envejecimiento. Y sin embargo sí que vemos un crecimiento fuerte de Vox en lo que es el alfoz de cada capital provincial. El alfoz es decir, la zona de influencia que tienen las ciudades. Ahí es donde más crecimiento ha encontrado Vox precisamente porque es una población más joven, al mismo tiempo que tiene los problemas del mundo rural.
Segons el CIS preelectoral, Vox és l'opció preferida dels menors de 44 anys.
Per tant, tenim aquesta constatació que Vox creix. La pregunta és ara com, amb quins arguments es presenta Vox?
Doncs es continuen presentant igual com el Partit del Món Rural, ja ho havien fet abans, i ara s'han fet també seu el clam contra l'acord de Mercosur signat pel PP i pel PSOE a Brussel·les. La ramaderia encara és una oportunitat per fixar població amb iniciatives com la cria d'una raça autòctona de vaques, la raça sallaguesa, a Zamora. El coordinador de l'Associació de Criadors, Enrique Matorra, retrata la indignació del sector.
Genera una sensación de agravio comparativo muy grande y también para el que está en las explotaciones, pues de cabreo, es cabreo. Porque ¿por qué él tiene que cumplir unas condiciones que no se le exigen después a los otros? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay que vender coches en Argentina, ¿no? Pues ya está. Ahora de repente sí, ahora se apuntan al carro todos. Todos defienden al campo, todos... Yo no he visto que hayan quitado el boletín oficial ni una sola de las recomendaciones que había. Quita algún artículo de los que hay que aplicar al ganadero. Y entonces me lo creeré.
Un sentiment de greuge que segueix l'antiga Via de la Plata que unia Salamanca, Zamora i Lleó, les províncies que més població perden d'Espanya. A la Banyeza, a Lleó, els incendis de l'estiu s'han sumat a la pèrdua de comerços i el tancament de la històrica fàbrica de l'azucarera que feia sucre amb remolatxa. Joaquín Pizabarro, antic treballador, explica la importància que tenia per una comarca agrícola.
La remolacha ha sido motor de desarrollo, 95 años. Entonces, claro, esto de alguna manera nos tememos que no cabe duda que va a tener un bajón. Además de la pérdida de la industria propiamente dicha en la Bañeza, que eso equivale a que haya servicios de restauración, gasolineras, en fin, una serie de negocios que viven a la sombra de, digamos, de todo esto.
La setmana passada, per cert, Abascal va fer campanya a la Banyeza i va ser rebut per una gentada, la majoria molt jovens.
Per tant, tenim Vox que, com passa amb l'extrema dreta a altres països, busca fer forat en zones que han perdut pes industrial.
Sí, zones de tradició obrera que a Castella i Lleó el simbolitzen les comarques mineres del Bierzo i la Ciana, un racó de la província de Lleó que vota massivament socialista i que ha vist com tancaven les mines mentre els nous projectes industrials no arriben. Com a resultat, pobles com Villablino, que han passat de 12.000 a 7.000 habitants en dues dècades, allà també hi va anar Abascal, però amb menys ressò. Dos miners jubilats, Javier Rubio i Tomàs Vejega, recorden que malgrat que ara es mobilitzen per la falta de metges, la consciència obrera no ha mort.
Primero empezamos a tener problemas con los médicos. Cada día vamos teniendo que cerrar una escuela. Todo el proceso que antes habíamos vivido para crecer, ahora lo estamos viviendo para decrecer. Pero con una salvedad, ahora no nos damos cuenta que estamos teniendo el problema. Y a partir de ahí vienen los salvadores de la patria.
Cuando se produce desencanto entre las promesas y lo que sucede, la gente, ante ese desencanto, a la desesperada, busca soluciones. Y muchas veces la desesperación a esas soluciones pues está pues en partidos que pueda decir te prometo el oro y el moro, que a lo mejor no te da absolutamente nada, pero están ahí.
I si parlem de Lleó Capital i dels seus voltants, o de Sòria també, són els partits regionalistes d'allà els que recullen el sentiment de greuge i d'abandonament.
Doncs així és com respira Castella i Lleó amb aquest recorregut que hem fet amb el Dani, que ens ha ajudat molt a posar-nos en situació, i ja veurem què és el que passa en aquestes eleccions. Dilluns n'explicarem els resultats. Dani Sanviaja, moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, adeu, bona nit.
Alguna idea i que la puguem confrontar amb el senyor Laporta.
Els únics que hem explicat el projecte esportiu som nosaltres, perquè ells tenen un projecte que el basen només en dos noms de persones i no expliquen realment com funciona aquella estructura esportiva. Quan parles de que nosaltres volem substituir el Deco amb un trident, amb tres professionals que tenen una experiència molt rellevant en cadascuna de les seves àrees d'expertesa. Això no és veritat. Això no és veritat. Això no és veritat. El que aquestes tres persones faran, aquestes tres persones faran, és el que avui en dia
fan... Tres faran la feina d'un.
No.
Tres faran la feina.
És aquest acarament, aquest debat dels dos candidats a la presidència del Barça que s'està emetent ara mateix per TV3 i Catalunya Ràdio. Qui sentim és principalment Víctor Font, amb alguna incursió també de Joan Laporta. És un quart de 12 de la nit. Quan hagin passat més minuts, doncs recollirem el més sensible, el més interessant que doni de si aquest debat. Mentrestant, ens queden uns minuts, uns quants minuts per davant, en què aquí al Catalunya Nit parlarem de cinema. D'entrada, perquè a l'horitzó, en el curt termini, aquest cap de setmana, tenim la cerimònia dels Oscars. Estem ja de ple en el compte enrere per aquesta cerimònia i volem posar la mirada de la cineasta i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
La matinada del 15 al 16 de març, el proper diumenge, se celebren els premis de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood, els famosos premis Oscars. En un any en què la cursa està més oberta que mai. En la categoria de millor pel·lícula no hi ha un favorit clar, però títols com The Sinners, la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars, o One Battle After Another, del magnífic Paul Thomas Anderson, apareixen constantment a les travesses dels crítics i de les cases d'apostes. En l'apartat d'interpretació, amb una Jessie Buckley bastant clara com a millor actriu, la batalla més seguida és la de millor actor. Durant mesos semblava que Timothée Chalamet ho tenia pràcticament fet per la seva actuació a Artist Supreme, després de guanyar premis com el Globus d'Or. Però un escàndol al voltant del director de la pel·lícula va rebaixar aquestes expectatives. A última hora també se li ha complicat, donat que Michael B. Jordan, el protagonista de The Sinners, ha agafat força després de guanyar el premi del Sindicat d'Actors, un dels premis que marca més aquesta categoria. I a sobre, enmig d'aquesta recta final, ha esclatat la polèmica de Chalamet, on en una conversa pública amb Matthew McConaughey va afirmar que el ballet i l'òpera són arts que ja no interessen a ningú. Unes paraules que han provocat una allau de crítiques del món cultural i fins i tot respostes sarcàstiques de teatres d'òpera. Pel que fa a la presència catalana, destaca Sirat, d'Oliver Lasche, nominada a millor pel·lícula internacional i a millor so. Per primer cop, tres dones magnífiques nominades a millor so. El film ha triomfat a festivals i ha generat moltíssima expectació. Però de moment les apostes la situen en una última posició entre les cinc nominades, amb rivals molt forts que estan nominades a millor pel·lícula, com Sentimental Value o L'agente secreto. En qualsevol cas, aquesta edició promet sorpreses, una cursa oberta, polèmiques d'última hora i la possibilitat de que el cinema europeu doni la campanada.
Dijous a la nit, nit de sessió golfa, vol dir bona ràdio i bon cinema. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, hola, què tal, l'Agnès?
Bona nit, com estàs?
Bé, arriba el moment de recomanar una joia, com sempre, però ara us faré us sorprendré una miqueta, eh? Quasi, sí? Gairebé m'agafareu por, eh?
Ah, a veure...
Perquè hauria de ser La hija pequeña, que és una pel·lícula de Hafsia Harzi, sobre la història d'una noia lesbiana, però, evidentment, ha de portar el vel. I té 17 anys i no sap com viure la seves circumstàncies. És autobiogràfica, basada en una novel·la de Fàtima Das, La seva vida, exactament. El que passa és que em veig obligat, per moltes circumstàncies, a recomanar-vos que no us perdeu Torrente Presidente!
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Després de 5 pel·lícules arriba la sisena, coincidint amb les eleccions que crec que hi ha aquest cap de setmana a Castella-La Manxa, o probablement Vox.
A Lleó, Castella-Lleó, crec.
Castella-Lleó, perdó. Doncs pot, si no guanyar, ser decisiva, com acostuma a passar darrerament. Sí. Vox es transforma en Nox en aquesta pel·lícula de Santiago Segura, que tothom té molta mania perquè no s'han acabat d'enterar de que la creació del personatge de Torrente és la descripció més salvatge que s'ha fet d'un cert espanyolisme, ranci i absolutament fatxa, i que un director faci això no vol dir que adopti precisament, que és un llest que busca la pasta i que ha aconseguit totes les seves pel·lícules funcionin, és indiscutible, però és una persona que n'està assenyalant amb el dit i en el moment oportú treu una pel·lícula que, com a l'època de Berlanga, està donant la volta al panorama d'una manera brutal. Per tant, no us deixeu enganyar.
Ah, sí, eh? D'acord.
Aquesta pel·lícula és la primera accessió del cinema espanyol decisiva per denunciar lo que se nos viene encima, senyores i senyores.
Un moment, que encara estic intentant reaccionar. Jo,
sí, també.
Això va molt ràpid. O sigui, la perla d'aquesta setmana, Àlex Gorina, això quedarà gravat, eh? És Torrente,
sí. Sí, precisament perquè crec que el que no podem és caure en la tentació que... de no entendre a què juga. Clar. Què està fent, Santiago Segura?
M'estàs fent girar el punt de vista, perquè no n'he vist cap, perquè no hi entro, no. I ara, clar, dius això...
Santiago Segura i Albert Serra són la mateixa persona. Wow. Mai saps exactament de què van i què pensen. I en realitat, el que no es deixen és controlar per ningú i fer el que els hi rota absolutament. I, a més, amb un punt de vista interessant.
Molt bé.
Dit això...
Doncs queda dit, Torrente 6, la pel·lícula que hem de veure aquesta setmana.
Torrente Presidente, que està molt bé, que lliga molt bé. Sí, sí, exactament.
Perfecte.
Bé, ara...
I ara anem a la secció d'aquesta setmana,
perquè
va.
Perquè arriben els Oscars, seran diumenge al vespre i tindrem l'oportunitat de veure com Sirat probablement no guanyarà a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, però a veure si guanya la millor pel·lícula, el so de la pel·lícula, amb aquestes tres senyores, Amanda Villavieja, Laia Casanovas i la Yasmina Praderas, que és la primera vegada que tot l'equip de so d'una pel·lícula és femení. Mm. I, per tant, és un moment realment extraordinari. I això a mi em du directament a dir, i això del so, que mai no se n'ha parlat, i que és un món tan poc femení, perquè és del que més ha costat que les dones trobessin el seu espai, alerta, fins i tot a les ràdios i en els estudis, tècniques de so poquetes.
És veritat.
Ja, poquetes. Sí. Us explico una mica la història. D'on ve tot plegat? Doncs, comencem pel cantó de jazz. Quan va sonar una pel·lícula per primera vegada estrenada al cinema, tothom diu "My Mami", el Jolson pintat de negre a la pel·lícula clàssica. No, senyor. Abans de ser el cantant gran, era el cantant nen i sonava així. Clar, és 1927, la Vitaphone que acaben d'inventar no donava per més, era aquesta qualitat sonora, però no està gens malament si després sentim el que sentirem a continuació. Bé, va arribar ja el protagonista de la pel·lícula amb la seva veu d'adult, grans, que és la que ha passat a la història, molt criticada avui dia, perquè això d'embatonar-se la cara... No es pot fer. A Seia no es podia fer.
No, no.
No es pot fer. Bé, el moment en què l'Òscar el millor so es dona per primera vegada, dos anys més tard, 1929-1930. Guanya la Metro-Goldwyn-Mayer perquè no hi havia cap nom a darrere de l'equip de so, només la productora de la pel·lícula. Es deia El Presidio i sonava d'aquesta manera.
Aquí no hi ha diàleg, no?
Sirenes de la policia, hi ha trets, hi ha merder a la presó... En fi, és una mena de borratxera sonora, però això els va impressionar moltíssim, perquè era com una riquesa de contingut sonor increïble, no? Bé, el so, naturalment, el van fer servir, sobretot, i si volien guanyar un Òscar, per musicals, no? Des d'Harmonies de Joventut a Sonrises i Làgrimes, Música i Làgrimes, West Side Story, etc, etc, o grans espectacles, Ben-Hur, Lawrence d'Aràbia... Era la metodologia característica. Per tant, havíem de donar passos endavant per aconseguir més qualitat. A l'estereofonia, evidentment. Quan va arribar l'estèreo al cinema? Amb una prova tècnica que es va fer l'any 1935, amb un senyor que es deia Alan Dower Balmstein, que va agafar i va filmar un tren en estèreo.
Això ja sona
sí,
bé, no?
Sí, ves, es desplaça.
Sí, realment.
S'ha notat, es desplaça. Sí. Trains at Hayes, es deia la pel·lícula. Clar que aquest so estèreo no donava encara la qualitat sonora imprescindible. Bueno, havia d'inventar un altre, que era l'estèreo amb 8 canals. Per què? El primer documental de Cinerama, que era la triple pantalla, envolvent en imatge, havia de ser envolvent en so, i llavors va arribar a la pel·lícula i va començar d'aquesta manera.
Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
Oh. La van fer els que van fer King Kong, eh? Alerta, Marion C. Cooper i Ernest B. Schoetzer, que sempre inventaven coses. I van pujar els espectadors a una muntanya russa que estava al Rockabilly Miami Beach, eh? I la gent tenia la sensació d'anar amb el cotxet i sentir el so dels metalls que embolcallava, la rebaixava, els crits de la gent. Això, novetat absoluta, increïble. Esto es Cinerama. D'això va anar progressant i va arribar al Censor Round. Això ja va ser amb Terremoto, ja estem als anys 70, a la Rambla del Prat, encara hi ha esquerdes en alguns edificis provocats per l'abús de so greu que van posar a la pel·lícula, perquè quan arriba el Tremotèvol, Terratrèmol, realment tinguis la sensació de trobar-te que realment estàs a Los Angeles i que et cau un gratacel damunt del cap. Òscar 1975, el millor so. Jo ho deia, allò dels veïns, perquè realment jo tenia una família que vivia endavant del cinema Bosque, que és on es va estrenar la pel·lícula, i realment cada vegada que arribava el moment Censor Round, tremolaven totes les cases del carrer. Deien, alerta, alerta, com a Mary Poppins, que arriben les 4 i mitja de la tarda, comença el terratrèmol, agafin
les... A mi m'ha passat un calfred, t'he de dir, sí, sí, eh? També estem aquí sentint-lo amb els auriculars i molt bon so.
Ha arribat bé, eh? Ara tres pel·lícules bàsiques, indispensables per veure el so com ha evolucionat. San Francisco, la pel·lícula amb Spencer Tracy i Clark Gable del 1936 de la Metro-Goldwyn-Mayer, el terratrèmol de San Francisco rodat amb la qualitat d'aquella època. Una altra pel·lícula sencera, el 1952, de David Lean, el futur director de Lawrence d'Aràbia i el pont sobre el riu Kauai, que va explicar com van aconseguir trencar la barrera del so. La pel·lícula es deia La barrera del sonido. Era supersònica, la pel·lícula era de gran qualitat sonora i també va guanyar l'Oscar l'any 1952. I'm putting the stick third. I llavors va arribar el Dolby, que en realitat no és perquè soni tot molt potent, sinó per netejar el so d'impureses i que soni amb més qualitat. Tenim una idea molt equivocada, que és el Dolby. La primera pel·lícula en Dolby que es va estrenar als cinemes va ser Tommy, de Ken Russell. We are proud to announce a truly outstanding rock opera film, Tommy. Amb els Who, amb Jack Nicholson, amb so quintofònic, o també li van dir trifònic sound, per titular, que no quedi, és una pel·lícula també bàsica en la història de l'evolució del cinema. I les dones, què a tot això? Doncs les dones van arribar molt tard en els equips de so. La primera va ser Cecilia Hall, després Gloria Borden, després Karen Baker Landers, Gwendolyn Kate Whittles, però molt tard, molt tard. La que més Oscars va ser candidata, Anna Belmer, va ser 10 vegades finalista a l'Òscar i no li van donar mai. Qui ja va ser la que va guanyar el primer premi de l'Acadèmia? La primera que he dit abans, Cecilia Hall. Pol Nord, vent, gel, fred, amb un equip d'homes, no ella sola com a dona, era A la caza de l'octubre rojo, amb Sean Connery i companyia. Estem parlant ja de l'any 1990-91. Què és important ara? Veure si tres dones juntes poden guanyar aquest Òscar al millor so de la temporada. Serien les autores del so, evidentment... Com es diu la pel·lícula?
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Cirat. Amanda Villavieja va començar en construcció amb el José Luis Guerin, aquest any Estrany Riu i Frontera. Laia Casanovas, des del 2010, Los Inocentes, un Gaudí per Cirat, precisament, també. La Buena Letra, La Fúria, La Marsellesa de los Borrachos, dones ja instal·lades a la indústria, acompanyades de Yasmina Praderas, que va començar a destacar amb Saben Aquell. El so de la pel·lícula era d'ella. Aquestes tres dones tenen l'última paraula, els acadèmics, però si guanyen, realment serà un triangle de les Bermudes com no hem vist mai abans. I parlant de Cirat, alguna cosa que ens han d'explicar més?
I tant, perquè, clar, Cirat ja hem dit que opta a millor pel·lícula internacional, però també a so, d'entrada té més possibilitats per so que per pel·lícula.
Tot i que ho té, dificilet, molt perquè difícil. Hi ha F1 que, bueno...
Sí, clar, hi ha grans produccions.
Pot fer mal.
Però és veritat que tanca o tancarà un recorregut de premis que va començar a Canes. És una pel·lícula estrenada el juny del 2025 i encara hi ha alguns cinemes que la programen i ens preguntàvem si encara hi ha gent que hi va i què els atreu a anar a veure Cidat, si que se'n parli tant o que hi hagi possibilitats que guanyi un Òscar. I tenim aquí el Marc Presseguer. Bona nit, Marc.
Molt bona nit.
Tu has anat a un cine a Cornellà, has anat?
Vaig de Cornellà de Llobregat.
I què t'hi vas trobar?
M'hi vaig trobar gent que encara anava al cinema, efectivament, i per diferents casos. Alguns era doncs, per acompanyar algun amic o amiga, d'altres, de fet, per les nominacions, o fins i tot era un dia que va donar la casualitat que alguns ja anaven per aprofitar l'oferta que feien en els jubilats.
Ah, era un dia de... que era més barat, eh? Va, escoltem a veure què et van dir aquesta gent.
No pensé venir a verla porque era una sensació mía de decir, va, no voy a querer ir a verla. Però ara sí, perquè mi amiga metge, bueno, pues ja està.
Jo, clar, em vaig fixar amb els, quan van fer els Goya, no? Sí, el que passa que té puntuació no com a pel·lícula, sinó com a música, que es veu que la música no té massa importància, i no sé què més.
Crec que la trama és una mica cliché del tema de les aves i tot això. No tinc moltes expectatives, però com està nominada a dos Oscars i va guanyar uns Goyas, potser que m'eleva una mica el que crec que pot ser la pel·lícula.
I van recomanar aquestes i aquesta setmana han vingut a aquest preu i ni... està molt bé de preu pels jubilats.
Clar que tenen expectatives perquè li han donat molts premis, no?
Això era abans d'entrar, Marc? Podríem dir un entusiasme relatiu, molt relatiu, però vaja. Un cop vista, què?
En general, no va agradar, almenys. No? Els que hi havien aquell dia no els hi va agradar. Sí, que hi havia algú que parlava de l'imatge, del so, fins i tot, com fets distintius i positius de la pel·lícula, però el problema principal va ser que no van entendre la trama.
Yo he tenido una dosis de sufrimiento. De verdad, de vez en cuando el corazón se viene a salir. He sufrido un montón, pero no sé si se la recomendaría a alguien por lo que se sufre. Pero luego, los sentimientos que tienen entre ellos, eso me parece fantástico.
M'han agradat els efectes especials de la música. Ara l'he trobada molt lenta i llarga. Sobraven coses.
Crec que la trama no té res a veure amb la seva sinopsis. Comencen a enllaçar coses que no té res a veure i molts punts que dius és que això no podria passar a la vida real. És una pel·lícula perquè els planos i tot això és molt bo i visualment és molt bona i és molt bonica, però de trama i sinopsis crec que no mereix un Òscar.
Molt de bombo, molt de tal, i quan arribes no té el que tinc que fer, ho hauria acabat d'una altra manera, no sé.
No és necessari tot això, tot aquest patiment i... No, és una pel·lícula que no m'ha agradat gens. Ha sigut horrorós, no m'ho esperava.
Ostres, no entraven molt gaire contents, però és que surten...
Han sortit pitjor, realment.
Crec que realment reforça la idea aquesta de que no hi ha un entremig o t'encanta o no t'agrada gens.
Estic totalment d'acord.
I, òbviament, vull deixar clar que sí que hi ha persones, existeixen persones que li agraden Cirat, però aquell dia, casualment, no n'hi havia.
No, aquell dia no n'hi havia.
Sí, és una mica això, també ha dividit la crítica fins i tot, no?
Sí, no tant, però de tota manera, en fi, patir en el cinema ho hem patit tota la vida, en moltes circumstàncies, en molts gèneres i en moltes pel·lícules. És a dir, és una de les característiques del cinema, a vegades, i per tant, doncs, a veure, una mica més d'informació no està de més, però... que no, la vida no és així. Home, també hem vist moltes pel·lícules que la vida no és així. O sigui clar. Vull dir, a veure, clar, però cadascú té les seves aspiracions i els que estan anant tan tard és segurament gent que en el fons, no tenien una predisposició en absolut per la pel·lícula.
Això també deu anar per aquí. Doncs res, diumenge veurem si Cirat s'emporta algun Òscar. Gràcies a tots.
Que és el millor. Per altra banda, Leo Messi, jo crec que el que vol el culer ara és parlar del present i del futur. I el present avui en dia són Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i companyia. Hansi Flick. Això és el que vol el soci, les sòcies del Barça. Messi, màxim respecte, respecte absolut, sense utilitzar-lo. Almenys la nostra candidatura no s'ha dedicat a utilitzar ni el Xavi, que tu sí que ho has fet, ni aquell soci de Toledo que va posar la denúncia plena de mentides, que deia tot el que tu vas dient a la teva presentació, ni utilitzar el Mateu Alemany. Mateu Alemany recentment ja està... Tu, igual que estàs reivindicable tu respecte als treballadors i treballadores del club que deien que no valien, quan parles de menys teniment, tu l'has tingut amb els treballadors i treballadors del club, amb els executius i executives. Amb això, amb el Messi, el que hem plantejat...
Passen ja pràcticament 5 minuts de 2:15 de la nit, i el que estem sentint de fons, a banda de la banda sonora de Cirat, és aquest cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font, els dos aspirants a la presidència del club. Eleccions que es faran diumenge. David Ubach, bona nit de nou. Fa 35 minuts que dura ja aquest, que ha començat aquest debat. Com està anant? Perquè veiem que déu-n'hi-do a nivell de to.
Se les tenen, sí, el to elevat, des de pràcticament al principi del debat, amb molts retrets mutus i, vaja, interrupcions força constant també en els discursos d'un i altre, de Joan Laporta i de Víctor Font en aquest debat de Catalunya Ràdio i TV3, en un escenari amb els dos candidats a la presidència del Barça a les eleccions de diumenge, situats en un cercle central i cadascun dret davant d'un faristol, situats pràcticament no del tot, però sí força cara a cara, encarats tots dos, i estan verbalitzant elements discursius recurrents d'aquests últims dies en la campanya electoral. Per exemple, Joan Laporta, el que ha criticat de Font és que directament li ha dit mentider, perquè Font assegurava que Laporta, amb la seva directiva, estava posant en perill el model de propietat del club i que acabaria sent una societat anònima. Doncs bé, Laporta li ha respost així, en aquest sentit.
El que hem fet ha estat salvar el club. Ens hem dedicat a salvar el club. Tots els indicadors ens diuen això. M'agradaria que quedés clar, perquè el senyor Font entra en la dinàmica aquesta de si hem mentit. Aquí l'únic que menteixes ets tu. Perquè has vingut dient durant 5 anys que convertiríem el club en societat anònima, i hem estat garants de que el club continuï sent propietat dels socis i sòcies.
Font, d'altra banda, pel que fa al Camp Nou i el fet que es critiqui Laporta per haver convertit l'estadi en un espai que acull molts turistes i que s'ha arraconat una mica el que és el soci abonat, Font ha promès descomptes del 75% del preu d'aquells abonats socis, doncs, que tinguin fidelitat, que siguin assistents constants a l'estadi.
Els socis abonats, que més sàpiguen on serà la seva cadira i que tots aquells que siguin fidels tindran fins a un 75% de descompte. Volem un Barça que criminalitza col·lectius com la grada d'animació, o un Barça que tingui la grada d'animació més potent d'Europa i que a més vingui complementada per un departament de desplaçaments espectacular.
Un Font que també ha tocat el que és el projecte esportiu del Barça, assegura que Laporta ha trinxat les seccions, exemplificant-ho amb la de bàsquet, per exemple, i sobre el projecte esportiu, Laporta el que assegura i li ha etzibat a Font és que el perill per al projecte esportiu és ell, i ho ha sentit força en la figura de Deco, de qui Font va assegurar, doncs, que prescindirien dels seus serveis. Laporta ha defensat el que és tota la seva àrea esportiva.
El senyor Font està practicant la cerimònia de la confusió com ho ha fet durant tota la campanya. És a dir, aquí estem parlant d'un projecte esportiu. El nostre projecte esportiu és clar. Però es explica a la banqueta i és el Deco als despatxos. El senyor Font no presenta projecte esportiu, presenta un triumvirat que diu que canviarà el Deco. Canviar el Deco significa posar, doncs, amb complicacions el Hansi Flick. Això, ens trobem que el senyor Font és el principal perill per acabar amb l'actual projecte esportiu del Barça.
I un aspecte del qual la gent està molt pendent quan hi ha campanya electoral del Barça és dels noms,
home,
no?
I tant.
Dels fitxatges. Doncs en les últimes hores n'ha sortit un d'important, de gros, el d'Erling Haaland, el davanter del Manchester City. Ahir va transcendir, mitjançant el diari Sport, que hi havia hagut una trobada a Madrid entre representants de Haaland i integrants de la candidatura de Víctor Font. El que ha explicat Font és que treballen per garantir-se una opció preferent per fitxar el davanter noruec quan aquest decideixi algun dia deixar el Manchester City.
El que el senyor Hansi Flick necessita és tenir gent que planifiqui i que no improvisi a mig llarg termini, com el que estem fent, per exemple, ara, negociant una opció de compra per Erling Haaland en el dia que Erling Haaland vulgui marxar al Manchester City, i així puguem nosaltres tenir talent que altres equips, competència nostra, també els hi agradaria tenir.
Doncs bé, això és el més destacat que desgranem fins ara d'aquest debat, al qual li queda força estona, una hora aproximadament.
Encara li queda una hora?
Sí, està pautat que duri una hora i mitja, si fa no fa, ha començat a les 11 ben puntual i fins i tot, com acostuma a passar en molts casos, es podria allargar una mica.
Doncs n'estarem pendents a l'antena de Catalunya Ràdio, també a la sintonia de TV3. Moltes gràcies, David. Que vagi bé.
Fins ara, vosaltres, igualment.
En l'imaginari culer tindrien més números per ocupar aquest rànquing. Per què creu que la porta?
No, això del...
Centrant-ho en la qüestió econòmica.
Sí, no, però això dels rànquings per mi no té sentit. Jo ja he dit que el Joan Laporta del 2003...
Saltem d'aquest debat cap a la rotativa, anem cap a Imprinsa, tot i que de vegades, quan hi ha coses com aquesta oberta, això fa que les portades arribin tard. Raül Caballol, bona nit. No sé si us han arribat avui les portades.
Doncs no havien de tenir-les, però la del castellà del periòdico l'acaben d'enviar.
Va, doncs ens la pots cantar. Què diuen?
Doncs mira, l'edició en castellà, el titular que diuen és: el gobierno planea rebajas fiscales al campo y al transporte. Uh-huh. El diésel y la gasolina superan la mayor subida de los últimos 4 años. Foto principal, apareixen ciutadans refugiats en una estació de tramvia a Tel Aviv i diuen: Irán y Hezbollah ataquen Israel. També destaquen una entrevista del responsable econòmic de Víctor Font, que diu: los líderes populistas ganan, pero el Barça será capaz de superar ese mal. I destaquen un parell de temes més, que és que Rodalies va ser la xarxa més impuntual d'Espanya el 2025, uh-huh, i que les bajas de cuidadores suben un 70% en 6 anys i ponen en riesgo la atenció.
Molt bé, doncs avui només una portada, però ja la coneixem. Moltíssimes gràcies, que acabi d'anar bé la jornada nocturna aquí.
Bona gràcies, nit. Bona nit.
I aquí, Marc, a la redacció han arribat els diaris.
Mira, sí, podem afegir La Vanguardia i El País. A La Vanguardia obren destacant que el nou líder iranià clama venjança contra els Estats Units al seu primer missatge públic. La imatge destacada és una avinguda principal del sud de Beirut, completament destrossada, plena de runa, després d'un atac d'Israel, i ho titulen així: no és Gaza, és a Beirut. També en aquesta portada ens expliquen que l'executiu espanyol prepara mesures per ajudar al camp i al transport. I encara destaquem un altre titular de La Vanguardia. Diu que les agressions verbals i físiques als metges creixen un 9% a Espanya. Passem a El País. L'obertura, en aquest cas, també per al líder de l'Iran, clama venjança i estrangula l'economia global. La imatge, en aquest cas, és d'un vaixell també atacat a prop de l'Iraq, doncs completament en flames. I també en portada, un escàndol de maltractaments obliga a dimitir el cèlebre cuiner René Redzepi del restaurant Noma.
Doncs aquests són els arguments de la premsa escrita de cara demà. David Casablanques, bona nit.
Hola, bona nit.
Qui sintonitzi Catalunya Ràdio, 3Cat Info, demà què hi trobaran?
Doncs demà continuarem pendents de les novetats del front bèl·lic a l'Orient Mitjà, de les conseqüències econòmiques amb aquest petroli que avui s'ha enfilat per sobre dels 100 dòlars al barril, i demà a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, que reuneix els grups parlamentaris per analitzar els efectes de la guerra a Catalunya. Demà, per cert, coneixerem l'IPC, el detall del mes de febrer a Catalunya, el que en diem l'IPC ampliat. La dada avançada en el conjunt de l'Estat la vam saber fa uns dies, es va mantenir estable, igual que el gener, el 2,3% interanual. En qualsevol cas, són dades que no reben cap impacte de la guerra, perquè recordem-ho, va començar el dissabte 28 de febrer, l'últim dia del mes, i ben diferents segur seran les xifres del mes de març. Sí. Demà al matí sabrem el resultat de la consulta que els sindicats majoritaris en el sector educatiu han fet entre el professorat per avalar o no l'acord que va signar a principis de setmana el govern amb UGT i Comissions Obreres. Consulta oberta fins a les 8 del matí. A mig matí tindrem els resultats. És de preveure una crida de la vaga massiva convocada la setmana vinent i concrecions sobre les mobilitzacions. I acabo molt breument amb sí, dues previsions que ja heu apuntat en aquesta segona hora del programa. Demà, últim dia de campanya electoral a Castella i Lleó, últims mítings al vespre, abans dels comicis de diumenge. I volia rematar recordant que demà hi ha estrenes a les sales de cinema, que arriba Torrente Presidente.
Sí.
Però això ja ho ha fet l'Àlex Gorina.
Sí.
I he vist que us ha deixat bastant atordits.
Sí, perquè normalment ens escull allò cinema molt independent, allò sí, sí, perles que podrien passar per alt, en canvi avui...
La frase Albert Serra i Santiago Segura són la mateixa persona, jo aquesta, no sé si la podré superar mai.
Aquesta ha sigut forta, sí, sí. Doncs demà segur que hi haurà cues a les entrades dels cinemes. Gràcies a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
Torrente.
Ens aboquem a 11:45 i és aquella hora que ens agrada, ara sí ja, Agnès, incorporar la persona que ens ha estat avui acompanyant aquí in situ, eh?
Sí, l'he vist gesticular força al llarg del programa, ens hem mirat diverses vegades amb una certa complicitat. Aviam, és una dona que als 7 anys ja feia el dinar als seus pares, era època de postguerra i tots dos treballaven moltes hores fora de casa. Recorda fer molta patata i mongeta tendra, diu que mai va ser un trauma, sinó que se sentia satisfeta. Als 10 anys anava al mercat amb el seu germà. Ell duia el cistell i ella els diners. Comprava sardina i a casa les netejava. No veia la televisió perquè no en tenien, de joguines molt poques, i per Reis, doncs, uns colors alpino i uns mitjons. Recorda haver passat dies fent carreres de formigues al balcó de casa. Posava molles de pa, sortien les formigues, i anava movent la molla de pa perquè els petits insectes la seguissin. Doncs bé, avui aquesta nena de les molles de pa i les formigues té 83 anys i és una de les pedagogues de referència a casa nostra. Ella és Maria Jesús Comella, és doctora en psicologia i professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Maria Jesús.
Molt bona nit. És que no he parlat en tota aquesta estona, he escoltat només. Vosaltres sí que xerrau.
Sí, sí, hem xerrat.
Però bueno, no passa res, no passa res.
Què t'ha semblat això, aquesta experiència? Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Bueno, he après tota la vostra dinàmica, això sí que uns entren que els altres, que cadascú porta el seu sector, i ho he trobat molt interessant.
Que bé.
I llavors he après notícies que han dit, lo de l'aigua que han recuperat, ara no se'n perdrà tanta, l'enquesta que han fet a la canalla de l'Àlex Gorina, no te'n pots perdre res, encara que et quedis una mica atabalada, però veus el que sap i veus de què parla. I, bueno, tot això, una mica del futbol, vull dir, d'aquest debat. M'ha sabut greu que les noies han empatat només, però, bueno, això ja passa, també ha de tocar tot arreu.
Més culer, la Maria Jesús.
Això mateix. Llavors, jo el que he anat intentant ha sigut pensar alguna idea que podia comentar, i com que les coses sempre em venen les idees i després s'encadenen amb les d'abans i tot plegat, no sé si us n'heu adonat, però he anat fent tiretes i com etiquetes per anar dient, no, això us ho diré després, això es lliga amb això, i ara, si us sembla, no sé, puc.
Aviam com ho endrecem, això.
Aquest és el problema, no, la qüestió. Jo penso que es tracta d'una qüestió, això. Jo em sorprèn, no puc deixar de sorprendre'm quan veig persones que dramatitzen perquè no poden anar per coll d'encerola. I a més ho dramatitzen d'una manera que hi han anat tota la vida i que no s'ho poden perdre i que els afecta emocionalment i tot. Llavors jo penso, has pensat en gas, has pensat en altres coses que estan passant en la teva ciutat, a Badalona, que s'han mort 4 persones al carrer, i a tot et trasbalsa no anar per Collserola, quan pots anar a la platja i tens tot Barcelona per anar. I aquestes coses em sorprenen, les conec, però no deixen de sorprendre, que patim tant perquè ara no podrem anar de turisme a no sé on, perquè, esclar, s'estan esbarallant. El que han de fer és estar tranquils, que jo hi vull anar-hi. I aquesta mirada egocèntrica, que no té cap empatia, perquè jo m'ho vull passar bé, és més d'una classe social, sobretot, però la classe mitjana, que encara s'aguanta, déu-n'hi-do, perquè són els que encara podríem fer alguna cosa, no? I, bueno, també podem anar a la Barceloneta, a banyar-nos, per dir-ho d'alguna manera. I llavors són coses d'aquestes que no puc deixar de pensar en el meu ofici, que fa 64 anys que faig. I que en molts moments estic molt enfadada de com està anant, perquè hi vaig dedicar, bueno, hi he dedicat tota la vida, i tenia la idea, la meva tieta era mestra, i teníem 70 criatures a la classe, era ella i jo, que era una criatura també, eren les més grans de les criatures que ella tenia. I llavors, mentre han anat a vent-hi aquesta deriva de que ara resulta que als infants no se'ls hi pot dir que no. No es pot corregir en vermell, perquè els traumatitzem. Jo anava pensant, estem emmalaltint la canalla. I penso que estem emmalaltint la societat, però la canalla també. I els estem emmalaltint en el sentit de que no suporten una contradicció, evidentment. He vist, en molts moments m'encanta veure un marrec que es tira per terra, perquè vol anar en patinet o perquè vol el que vulgui. I quan veig que l'adult se'l mira i espera, penso, genial, i de vegades els hi dic així. El crio que fa quan veu que l'adult no s'immuta, doncs s'aixeca i camina. Ara, quan l'adult es mobilitza i no carinyo i l'agafa coll perquè vol, perquè estic cansada, ara hi ha escoles que no van a passejar per la ciutat perquè la canalla no tiba, no van d'excursió perquè la canalla es cansa. Els metges diuen no tindran capacitat pulmonar, no tenen fortalesa. A nivell mèdic es diu la conseqüència, a nivell pedagògic no hi ha manera, a nivell familiar són els culpables de la pel·lícula. Estem dient que són els culpables de la pel·lícula, que tampoc és veritat. Llavors, hi ha un poti-poti de baralles, de males mirades i de tot plegat, que acaba generant que es tomaguen els metges, vull dir, que peguen en els metges, o en els mestres, o a qui sigui, que em porti a la contrària a mi com a adult, perquè jo vull el que jo vull, i jo tinc raó. I les criatures això ho senten, i els adolescents també. I llavors resulta que fan enquestes, i als 18 anys els considerem adults perquè ho són, i després diem que l'adolescència s'acaba als 35. I fem un poti-poti verbal que no hi ha manera. Per tant, tot això jo penso que ha anat encadenant tota una colla de situacions que després diu que amb lleis i amb normes ho arreglarem. Mentida absoluta, perquè de lleis n'hi ha, de normes n'hi ha. Les normes les tenim clares i no ens dona la gana, o no volem pagar el preu de que la criatura s'enfadi o d'haver de dir m'he d'esperar mitja hora més al metge. Perquè, esclar, és que ara resulta que venen immigrants. Ara hi ha més gent. I això no pot ser, perquè no me tenen prou ben a mi. D'aquí 4 dies, i no vull ser profeta, com això de que malaltim la canalla, que jo penso que està passant, que direm que les persones immigrants ens prenen les places de les residències. Perquè també envelleixen. I els deficients que estem tenint maneres de... Deficients seria mal dit. Persones amb menys o amb diferents capacitats que els estem incorporant a la societat tot plegat, també envelleixen, abans es morien. El síndrome de Down es moria als 35 anys de mitjana. Ara moren als 90, com qualsevol, potser no als 110, com ningú, o com pocs, no? Però totes aquestes persones també tindran les mateixes necessitats. No tenim criatures. I, per sort, allarguem la vida. Jo formo part d'aquest col·lectiu que no vol ser vell. Volen que els hi diguem joves. Jo dic, escolta, no m'insultis, que jo de jove no en soc, els 83 no en soc. Estàs molt bé, estàs com jove. Després em diuen, segui la cadireta. I dic, no em donis la de la canalla. Posi el peuet aquí. Escolti, calço el 39, ja dec tenir un peu com cal, no? Tenim un garbuix verbal que desorientem, ens desorientem, ens putinegem la comunicació i penso que després anem repetint les mateixes errades, no anem canviant, no ens asserenem i diem, escolta, amb les circumstàncies que hi ha, com ens organitzem? Perquè ara les criatures fan bullying al mes d'agost. L'escola comença al setembre, però a l'agost la premsa ja parla del bullying. Ja anem creant l'ambient i així ja tots estem predisposats a l'alarma i en el sidral i en el poti-poti. I he vist que es anaven reproduint en les diferents situacions. Llavors, esclar, he anat fent això de la sobreprotecció, la minoria d'edat, la majoria d'edat... No sé si us he atabalat.
No, al contrari. Però... T'estem seguint molt atentament.
I tant, amb molta
atenció. I llavors oblidem les repercussions que hi ha, per tant, no en resolem cap. Perquè a nivell escolar no caldria fer tants canvis. Ja ho vaig dir-ho també aquí un dia i algú es va enfadar, que vaig dir no ens podem permetre que surtin els 12 anys sense saber llegir i escriure. Escriure mitja pàgina i llegir una notícia del diari. Les criatures que acaben d'arribar aquest any els hi deixarem més marge, però si els tenim des dels 3 anys no podem permetre'ns això. Llavors, aturem-nos, podem llegir el diari per llegir, podem llegir contes per llegir, però hem de garantir que les criatures tinguin un futur menys atrapat, perquè tots els que són de fracàs escolar continuaran reproduint l'esquema familiar de debilitat i de no trobar feina i de no trobar res perquè els hem desanimat. Jo penso que l'escola el que ha de fer és animar la canalla I si a les famílies no els agrada, jo sempre dic en el professorat que continuo anant per les escoles, els professionals estem aquí, saludem les famílies, però les decisions internes les hem de prendre nosaltres. I les famílies, si no els agrada, escolta, al costat n'hi ha un altre, que no marxaran tampoc. Però estem tan sotmesos a totes les pressions de tothom. Llavors, els mateixos professorat ara han pactat amb els sindicats minoritaris, però ara hi ha el majoritari. Ostres, no hi poden haver-hi els tres sindicats junts i el professorat és el mateix col·lectiu. Doncs ara uns faran vaga, els altres no faran vaga perquè uns han firmat els... I dius, escolta, com poden entendre això? Tant la canalla com les famílies, com la societat, perquè penso que... I, bueno, jo el que voldria és, com a mínim, acabar amb una notícia superxula que me vaig trobar el dimarts al Born. Anava amb una colla, perquè estem... Bueno, som una colla que... juguem a fer poesia en l'espai del Brossa, perquè a més fa bonic tot plegat.
I tant.
Eh?
Sí.
I a més, us dic, el dia 10 d'abril, si ens voleu sentir, llegirem el poemari en la Violeta a les 6 de la tarda, el 10 d'abril.
Molt bé.
I som 7 persones, llavors llegim els poemes que hem fet nosaltres durant l'any. En fem un cada mes. Bé, acabat de dir l'espoiling, no? No, com no ho dieu?
L'espoiler.
L'espoiler.
Però això és el comiat que prepares per tots els oients o no?
Ah, no, bueno, no és comiat. No. Ha de ser un comiat, encara no?
No, encara no, vull dir, perquè si fos el comiat el guardem, eh?
Ah, val, com vulgueu. Bueno, me'n vaig trobar en el Born,
sí,
caminant cap a Flassaders, una colla de 6 adolescents. I allò que anaven amb mòbil i anaven així. I ens van mirar, anàvem 3 persones. I s'acosten, se m'acosten, em predisposo normalment, allò si s'acosten a algú, allò de fanejar, a veure què respiren, no? I un pren la paraula. Diu, escolti, i la noia li diu, en català. El nano es va posar bé i va parlar en català. Li puc fer una pregunta? I jo me'ls miro tots i dic, podré fer una resposta? D'entrada es van quedar allò així com... Diu, sí, sí, podrà fer. Va, digueu la pregunta. Què li dona sentit de viure en aquest món?
Oh. Carai.
Déu-n'hi-do.
Allò que dius...
Sí, sí.
Com es poden... És lògic. És lògic, sentint el que senten, com aquests adults ens han portat en aquest món, o com tu encara trobes sentit a viure en aquest món. Van veure que no era jove. Van veure que encara vull continuar en aquest món, no ho sé, però bueno. I allò que respires fons i dius allò de... I els hi vaig dir, tinc una raó molt clara. I es van quedar com una mica parats. Dic, està amb vosaltres, veure-us a vosaltres i veure el jovent que estan aquí tirant endavant i que teniu tot el món per endavant. I es van quedar així com una mica parats. I vaig pensar, no sé si els he atabalat o no, però en tot cas... El que no pot ser és que, a més, els diguis que l'hem pifiat de portar-los en aquest món i que més val que... Vull dir que... Bueno, jo vaig trobar aquesta resposta com una mica...
És una pregunta interessant per part d'ells, també, eh? Ah. Volen saber coses,
moltíssim,
moltes coses.
Moltíssim, clar, esclar. Clar. Què hi fas, aquí, tu? Per què? Perquè la nana em deia un miracle. No, un miracle, sí. He vist que aixecant la mà em costa de callar quan veig que algú aixeca la mà.
Aquest és el silenci de fons, només sé del cert que t'estimo.
No, ha estat ben interessant escoltar-te. Aixecàvem la mà només per donar entrada a l'última cançó del dia, que aquesta setmana estem escoltant Xarim. Això es diu, per exemple, Tu i jo.
Altres imagino.
Molt maca.
Com tot allò que explota en el cor.
Efectivament, molt maca.
Mira, que avui tindrà l'última paraula del dia és la pedagoga Maria Jesús Comelles. Sempre és un plaer sentir-la, però avui crec que més clar que mai ha quedat que amb ella les preguntes són sobreres i que amb les seves respostes, encara que siguin només 3, ja n'hi ha prou. Gràcies, Maria Jesús, per acompanyar-nos.
Un privilegi que m'hagueu deixat estar i que m'hagueu escoltat aquesta mena de podcast poti-poti, aquesta mena de xarxa d'idees que he intentat, per no dir-ne poti-poti, llavors una xarxa d'idees.
És bonic, xarxa d'idees ens agrada.
Això, jo també he pensat que una miqueta més.
Doncs tens un minut o menys, el que vulguis aprofitar d'aquesta estona per llançar-nos una idea, per tancar el dia. L'última paraula del dia avui la tindràs tu, Maria Jesús.
Bueno, jo el que estic intentant en la idea aquesta de que deixem de parlar, manifestacions se n'han de fer, però comencem a fer. I la manera de fer en aquests moments que, perquè ho visc, perquè no diria que ho pateixi perquè m'ho tiro a l'esquena, però que veig que es va donant, estic guerrera, em diuen, que estic impertinent, altres em diuen, cada vegada que surt un comentari que és despectiu a nivell de llenguatge, especialment per les persones grans, tallo directament. I llavors, doncs, no permeto anar en Alemanya, vale? Escriure llibres, soc gran també, però el dia a dia, al costat de casa, sempre és això.